Cuídate. Bon dia. Tornem a ser aquí amb un parell nous d'herbes. Avui parlarem de la menta i de la regalèssia, bastant conegudes per tothom. La menta, el seu hàbitat, com si diguéssim on es troba, és en terrenys frescos i ombrius, de tota Europa i Sud-amèrica. Es cultiva per la seva essència, especialment ho fan a Anglaterra. En la península Ibèrica és més comuna de la zona nord i els Pirineus. Per aquí baix, a la nostra zona també en trobem, però no en tantes quantitats, és més difícil de trobar-la. Per dir com és aquesta planta, diríem que és una planta de la família de les labiades, amb una tija quadrangular i fa una alçada de 40-80 centímetres. Floreix a l'estiu, la seva recol·lecció la fem quan està a punt de florir, des dels últims dies de maig fins a últims de juliol, i fins i tot es pot fer una segona recol·lecta al mes d'octubre, si ha sigut un bon any. O sigui, vol dir que ha tingut totes les seves condicions, sol i aigua, com tots els cultius que puguem tindre pel voltant. Les seves parts utilitzades són les fulles i les humitats florides. La menta es talla baixa, si és que es vol. Si no, es tallen les fulles i el mateix dia es tenen que separar a mà. En canvi, si el que es vol són les humitats florides o a punt de florir, es pot tallar més amunt. És a dir, depèn del que vulguem utilitzar, podrem tallar la planta més llarga o més curta. Nosaltres l'anomenem menta, menta de faves, menta pebrera, herba sana, herba de Santa Maria. Ja veieu que cada un l'anomena d'una manera diferent. A Castella l'anomenen igual. Menta, menta negra, herba buena, herba d'olor. Els bascos, menta fin, menta. I els gallecs, mentrastes o sesimbro. Sempre són una mica més complicats a l'hora d'anomenar les plantes. La menta té unes propietats, dins del que cap, bastant diferenciades. Tenim la digestiva carminativa, és un tònic i un estimulant estomacal, és colerètica i colacinètica, és antisèptica, analgèsica, antiespasmòdica i afrodisíaca. Això és interessant. Té una acció antivírica del virus de l'hepatitis A, com a cosa curiosa. Dins de les propietats digestiva, carminativa, tònica i estimulant estomacal, que tot ve a ser dins del mateix grup, serveix per ajudar a fer la digestió. Estimula les secrecions dels sucs gàstrics i ens ajuda a treure els gasos que tenim acumulats. Dins d'una infusió pels gasos, sempre hi podem posar la menta o, com a altre programa vam parlar, de la camamilla. I després n'hi ha d'altres que també serveixen pel mateix. Dins de la propietat colerètica i colacinètica, té una acció sobre la vesícula biliar perquè activa la producció i la secreció de la bilis. Per això, no sols es considera colerètica, sinó mobilitzant de la secreció biliar, és a dir, colecinètica. Aquestes paraules sempre són complicades. Nosaltres ho diríem d'una altra manera, més planer, que ens ajuda a la secreció de la bilis, i hem acabat, però hem de parlar sempre amb una mica de fonament. Dins de la propietat antisèptica, analgèsica i antiespasmòdica, dins d'aquest apartat es pot dir que serveix per calmar petits dolors, per exemple, de queixals. Com els aliviarem? Posant un cotó impregnat d'aquesta infusió dins de la part picada del mateix queixal. També ens calma els espasmes estomacals i algun tipus de mal de cap, sempre presa amb infusió. La propietat afrodisíaca, aviam, sí, té una propietat afrodisíaca, però no us penseu que per prendre-us una menta això animarà algo. Ens en tenim que prendre unes quantitats enormes. No ho aconsello, perquè hi ha altres coses que fan l'efecte d'això, i això es pot ajudar. Però no us penseu que després d'un bon sopar, amb una menta, no pareu fins a casa. No, no us ho penseu. No us ho penseu. Dins de la propietat antivírica, que la seva curiositat és que dins del virus de l'hepatitis A, aquesta herba conté unes substàncies anomenades polifenols i només es poden extreure a través de la seva essència. I el que fa és, com si diguéssim, lluitar contra aquest virus i millorar a la persona de l'hepatitis. No us penseu que també la curi, no. Ens ajuda a millorar-la. L'hepatitis es té que tractar amb els medicaments que ens han donat i això el que fa és coajudar. No pensem sempre, al revés les coses, que no per prendre això ens curarà l'hepatitis. Ens ajudarà. Tenim casos de gent, per exemple, una cosa curiosa, que nota fred en els peus. Sobretot a vegades hi ha noies, dones, que sempre diuen, no, sempre tinc el fred als peus. No sé què fer perquè em passi aquest fred. Em poso un llet i em poso uns mitjons i segueixo tenint fred en els peus. La manera de fer passar aquest fred en els peus és una manera molt senzilla. És agafar les fulles de la menta i posar-les entre el mitjó i la pell del teu peu. Un cop has omplert el peu i el mitjó d'aquestes fulles, tallaran la sensació de fred tan insuportable que tenim automàticament. Una cosa senzilla, i a la fi, si dormiu acompanyades, dormireu tota la nit amb la parella, amb un aroma boníssim. Però no deixeu que us les agafi o se les mengi, eh? No es pensi que aquella propietat afrodisíaca de la que parlàvem també serveix en els peus. Només serveix per treure la fredor dels peus. Doncs veieu, la menta és una herba amb moltes qualitats i avui heu après a utilitzar-la d'una manera que potser no ho sabíeu. Bé, ara passarem a parlar de la regalèssia. La regalèssia. Només de pensar-hi ja se'm fa la boca aigua a mi. El seu hàbitat és originari dels països mediterranis i de l'Orient Pròxim, on sempre aquesta planta busca terres humides i argiloses. En la península Ibèrica és abundant, a les valls del riu Ebre, aquí al costadet, i del Tajo. Els altres no ho sé, no en tinc masses informacions, però sí que us puc dir que aquí en el riu Ebre n'hi ha a dojo, sobretot a la zona on sóc jo, estic a prop de Vinebre, jo sóc de la Torre, baixàvem en bicicleta de petits a buscar-les a la vora del riu i us puc assegurar que traiem regalèssies de més de 3 i 4 metres de llarg i amb les tisores les tallàvem, fèiem tronxets i congelades, les congelàvem al congelador i ens les anàvem traient cada dia per anar rosegant. La seva forma és de més o menys una flor amb fulles el·líptiques. La flor té un color blau-violeta, podríem dir. A vegades varia una mica, però és un color així com a blavós, tirant a violeta. És un blau així curiós. La seva alçada de la planta és més o menys d'un metre, un metre i mig, però el bo d'ella està a sota terra, perquè la regalèssia el que ens mengem és l'arrel. No ens mengem ni la tija ni la fulla. Floreix més o menys des del maig fins al juliol. I les fonts de recol·lecció diuen que la seva recol·lecta comença a l'octubre fins al març. Encara que nosaltres, quan érem crios, quan havíem començat les vacances de l'escola, ja anàvem a buscar. Les seves parts utilitzades, recordeu, són l'arrel. En català l'anomenem regalèssia, regalícia. És el més corrent d'anomenar-la. A Castella li diuen palo dulce, regalícia. També és quasi bé igual. Els bascos l'anomenen regaliz o refain i els gallecs aquesta vegada ho anomenen molt senzill, regaliz. Simple aquesta vegada. Dins de les seves propietats conté diversos grups de substàncies actives que li proporcionen diferents propietats dins de les mateixes propietats. Per exemple, tenim que és expectorant, antitussígena, antiinflamatòria i emol·lient. Aquestes propietats estan dins del grup de les saponines. L'altre grup que tenim és el grup de les flavonoides, que són la propietat antiespasmòdica, l'antibiòtica, la digestiva i la cicatritzant. Conté vitamines del grup B, sucres i resines. Ja veieu que conté bastantes propietats i bastantes vitamines, entre altres coses. Les aplicacions més importants les fem amb afeccions respiratòries, com la bronquitis, la tos, faringitis, laringitis, enrogallament, traqueïtis. Afavoreix l'expectoració, calma la tos i desinflama les nostres vies respiratòries. A més, presenta acció antibiòtica contra les bactèries més comunes dels bronquis. Parlarem de les afeccions digestives. Dins de les afeccions digestives té una gran acció sobre l'estómac perquè ens calma l'acidesa i fa desaparèixer ràpidament la sensació d'empatx o de pesantor que puguem tenir. S'utilitza amb molt bon resultat en tot tipus de dissèpsies, gasos, mals de panxa, còlics intestinals i en gastritis. Com a cosa curiosa, podríem dir que en l'any 1950 es va comprovar que aquesta dolça arrel era capaç de cicatritzar úlceres d'estómac i de duodè. I així, gràcies que la reglèssia forma una pel·lícula protectora sobre la mucosa de l'estómac, lliurant a l'estómac en si de l'acció corrosiva dels sucs gàstrics que conté, la qual cosa permet una ràpida cicatrització de l'úlcera. Avui en dia, el seu extracte es fa servir en numerosos medicaments antiulcerosos. Dins de programes de desintoxicació, ens serviria també pel tabaquisme. En les cures de desintoxicació del tabac, ajuda molt, ja que, a més de contribuir a la regeneració de les mucoses respiratòries que es van fent malbé degut al tabac i a les digestives, que també el fum del tabac i tots els productes que porta el cigarret ens van a l'estómac, ens ajuda a vèncer en part aquell desig de fumar. Dins de, per exemple, les afeccions ginecològiques, ja que té una acció antiespasmòdica, s'utilitza per calmar simplement els dolors menstruals. Les afeccions cutànies, oculars i vocals, per exemple, en cas d'eczemes, psoriasis, impètic i d'altres dermatitis que pot tindre la gent, també ens ajuda a millorar-les. També per rentar els ulls, encara que no té tanta propietat com tenia la camamilla. I després, sobretot, glopejos vocals contra l'estomatitis, que són sempre problemes d'estómac. I ara, per acabar, només vull anomenar una precaució sobre aquesta planta. La reglèssia conté petites quantitats d'una substància esteroidea que estimula les glàndules suprarrenals. Així que si es consumeixen en grans dosis durant molt temps, per exemple, més de 3 o 4 mesos seguits, poden produir-se símptomes de hiperaldosteroidisme, que és la tensió de líquids, o sigui, edemes, en les articulacions, especialment a la zona dels turmells. També es donen casos on hi ha retenció a la cara i pot donar mareig i mal de cap, també rampes musculars i hipertensió arterial. Tot això és degut a que els nostres nivells de potassi disminueixen i augmenten els nivells de sodi. L'únic que tenim que fer és tallar l'ingesta ràpidament quan tenim símptomes d'aquest tipus i en 2 o 3 dies tot quasi bé torna a la normalitat. Es desaconsella la reglèssia en cas d'embaràs, hipertensió arterial o qui faci un tractament a base de corticoides. Això no vol dir que no pugueu menjar reglèssia. El que no teniu que fer és abusar-ne d'ella com no tenim que abusar de cap cosa. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Adéu.